Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà, cuit amb forn de llenya, amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Perris.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta setmana i aquestes són les veus que les han protagonitzada. Dilluns, 5 de març, destacàvem com l'espai coworking i emprenedoria creativa de l'Escala obria portes a la tardor. Ara, uns mesos després, han fet una jornada de portes obertes per donar-se a conèixer a la vegada que programen diferents activitats. Amb aquests mesos ja s'han pogut recollir els primers fruits d'aquest espai de treball conjunt que vol fomentar la cooperació entre petites empreses locals. Escoltàvem la veu en aquesta notícia d'Axel Vergés, de l'espai Coworking L'Escala.
S'han presentat el projecte d'En Xarxa, que és un projecte que està aportat per tots els coworkings de la província de Girona i Empordà per posar-se en comú i fer coses junts, no? Crear una xarxa de coworkings. Aquesta tarda, dissabte, hem volgut obrir també el coworking als nens, als més, però no hi ha límits d'edat, i fer un taller de creació amb fustes, pintar sobre fustes i fer noves creacions amb els residus de la fusteria. Estem molt contents perquè hem obert el novembre. El novembre vol dir el mes més mort de tots. I després hi ha hagut Nadal, i després el gener, i després el febrer, que són el mes d'hivern. Però a poc a poc s'han anat sumant gent. Tenim ja dues persones fixes, tenim gent que venen com flex, és a dir, que venen com no tots els dies del mes, i també el que els diem els digital nomads, que són gent que venen a vegades, que utilitzen pues, per un dia el coworking. Això fa que hi ha més gent, som una comunitat ja de 8 persones vinculat al coworking, més els que venen als events que estem creant. Comença a passar el que volíem que passessi, que és que hi hagi intercanvi, també que hi hagi economia entre els coworkers. Ja comencen, uns han treballat amb els altres i també a fer projectes conjuntes. I això és realment és molt important.
Empúries acull per primera vegada la jornada de didàctica de les llengües clàssiques en la que ha estat la 12a edició. Unes jornades que reuneixen mestres de llengües clàssiques que posen en comú projectes i experiències. Una notícia en la qual escoltàvem les declaracions de Rosa Maria Artigal, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, de Joan Domènech, del Col·legi de Llicenciats de Girona, de Víctor Puig, alcalde de l'Escala, i Eusèbia Iensa, del Centre d'Empúries i organitzador de la jornada.
Per nosaltres és fonamental, com a Departament d'Ensenyament, que és potenciar realment el que en diem la formació continuada, la formació, diem-ne, dels docents, tant en el vostre interès per poder seguir aprofundint en tot l'aprenentatge científic com endinsar-vos amb les metodologies i didàctiques pròpies del vostre àmbit. Som conscients com a departament i jo com a companya docent que he estat molts anys a l'institut que la vostra, diguem-ne, de vegades és un recorregut de solitud dintre dels instituts. No perquè no tingueu bons companys i bons professionals al costat, sinó perquè per la vostra matèria de vegades sou la professora o el professor. Per tant, doblement interès en que realment hagueu aconseguit, realment, i en aquest sentit doncs, és molt el valor que tingueu aquestes jornades i que gaudiu realment de la trobada que podeu fer entre vosaltres per poder realment compartir les bones vostres pràctiques, el vostre saber i pugueu-vos realment relacionar entre vosaltres en un espai, diguem-ne, de formació tan privilegiat, no?
Per la meva vocació cultural me sorprèn una mica perquè jo tenia la idea de que ara, jo vinc del món de l'ensenyament també, i tenia la idea aquesta de que el llatí va anant de baixa cada vegada. Hi ha professores que havia tingut jo que m'han dit que ara han de fer altres sucedanis per completar les hores, i he quedat gratament impressionat amb una altra persona que he trobat a l'anada i que m'ha ajudat a arribar aquí, perquè feia molt de temps que no venia i ha canviat molt això. I m'ha dit que teníem bastants alumnes a la classe, la qual cosa doncs, m'ha semblat fantàstic. Aleshores, el col·legi evidentment es preocupa d'anar mantenint la flama d'una sèrie de matèries que poden interessar les persones que les practiquen. Es fan cursets també d'altres especialitats, dels que preparen oposicions, etc. Per tant, estem al servei de tots, aprofito per dir-ho.
L'escala sempre ha tingut una mirada molt clara, molt important cap a Empúries, com a referent cultural, i per tant el món clàssic el tenim molt present, els escalencs. I deia, home, el món clàssic, les llengües clàssiques, és veritat que sembla que, doncs, que ho veiem molt lluny i que probablement doncs, té poc, sembla poca utilitat, a vegades es diu això, Jo sóc dels que penso, i no ho dic per quedar bé, que en absolut és així. I per tant, l'estudi de la llengua clàssica i del patrimoni i del món clàssic i d'aquí, Empúries com a referent, un dels referents del país, ens ajuda a entendre la civilització tal i com la vivim actualment i moltes institucions, el dret, per exemple, en el meu cas jo sóc advocat i per tant el llatí el tenim molt i molt present. No fem cap demanda en cap judici en el que no hi ha alguna referència, alguna frase en llatí. Per tant, és un element de coneixement important. I per tant, avui aquí, que sou aquí per intercanviar experiències, projectes, iniciatives, doncs ho feu en un lloc ideal. L'intangible, que és la llengua, que és el que vosaltres domineu, la llengua clàssica, i la part tangible, que és aquest patrimoni fantàstic, extraordinari, que tenim aquí a Empúries i que són doncs, grans conservadors i que projecten a través de tota l'activitat que fan el dia a dia la Marta i tot el seu equip.
Sí, estem molt contents. Moltes d'aquestes jornades es fan a Barcelona. Fer-les fora de Barcelona és un repte, perquè pels empordanesos Empúries està al costat, però per un tarragoní no. Malgrat tot i malgrat les inclemències de temps que hem tingut, la gent ha vingut, estan molt contents de ser aquí, el temps acompanya i, per tant, esperem que aquestes jornades doncs, realment estan funcionant molt bé.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 6 de març, les responsabilitats dels desperfectes generats pel temporal de Llevant van mediatitzar el ple del dilluns al vespre. En parlàvem el dimarts i destacàvem com l'oposició en bloc considerava que són deguts a la mala gestió que s'ha fet de les obres del front marítim, mentre l'equip de govern reconeixia que hi havia hagut irregularitats en l'execució. Escoltem els diferents fragments de veu que vam intercalar en aquesta notícia. En primer lloc, els posicionaments de l'oposició a l'entorn de l'obra del front marítim. Per aquest ordre, escoltem a Robert Bosch, portaveu del PDeCAT, Xavier Ballesta, portaveu d'Esquerra Republicana, i Joan Ballosera, portaveu del Partit Popular.
El nostre entendre és un projecte mal dissenyat, això és opinable, mal planificat i també és opinable, i mal executat, i jo crec que això és indiscutible, perquè les proves d'aquesta setmana doncs, crec que no deixen dubte que està mal executat. Si els tècnics d'urbanisme estaven avisant que no s'estava executant correctament, per què es firmen les certificacions d'obra acceptant les entregues que fa l'empresa? I segon, a mi em va sobtar molt veure la gent poguent caminar per la zona de la punta tranquil·lament, amb peces per terra, peces que pesen una barbaritat, es para esbotzades i hem anat tots, però amb mitja paret del passeig a terra, no? Com és que no es va tancar immediatament l'accés a la punta? I finalment, jo crec que no estaria de més que expliquessin si algú creu que té alguna responsabilitat política, perquè tècniques és evident que hi és, qui és el responsable de tot això? és l'arquitecte que ho va dissenyar, home, jo crec que el disseny ha ajudat bastant a que tot això passés, perquè segurament l'execució es pot fer millor o pitjor, però a davant dels rosidors no ha caigut la paret, i a la mar d'en Manassa no ha anat a terra res, i el port, l'espigó, està dret, i la muralla grega de fa no sé quants mils d'anys que està allà, per terra no ha acabat. Per tant, home, alguna cosa mal feta devia tenir aquesta fase, que hagi caigut aquesta i res més.
Si hem de sortir a la premsa i a la tele, preferiríem sortir per la participació de la gent a la Festa de la Sal o pel cartell que tenim a la Portal Blau, no per temes com aquests, i menys amb una obra que feia un dia que la Junta de Portaveus s'havia dit que estava finalitzada. I el que ens agradaria saber és per què ha passat. Segurament teniu una explicació, però en el comunicat que dèieu teníeu claríssim què és el que havia passat i per què, i nosaltres concretament el que demanem és una còpia del document on es deia que l'empresa estava requerida i saber si algú de l'Ajuntament tenia la constància de que allò s'estava fent incorrectament, perquè si és així, doncs segurament es podia evitar. El que realment voldríem és que fossin capaços de crear un mecanisme perquè això no tornés a passar mai, perquè avui ha sigut una pedra que ha mogut l'aigua, però demà pot ser una desgràcia superior, i per molt que en l'últim moment puguem donar-li la culpa a algú, sempre la responsabilitat caurà damunt d'algú i, en tot cas, damunt de l'Ajuntament. I per acabar, només dius que possiblement no tindrà cost econòmic per les butxaques, però sí que existeix un cost que no és tangible, que és la mala imatge que en aquest cas hem donat, i això, si algú pogués calcular, segurament sí que té cost.
Entenem que no era l'adequat. El sistema que han fet servir per enganxar les peces tampoc era l'adequat, i no era l'adequat ja per una obra de dintre el poble, una obra amb unes condicions meteorològiques normals, i evidentment és molt menys adequat el sistema d'execució de l'obra amb una obra d'un front marítim on les inclemències del temps, la força de la naturalesa és tremenda, i sobretot quan fa llevant. A nosaltres el que ens fa por, o el que tenim segur, és que s'hi anirà arrencant totes, i les que no s'arrenquin aquesta temporada, amb els pròxims llevants que puguin venir, s'arrencaran d'aquí dos, s'arrencaran d'aquí tres anys. Totes les peces de coronació, si totes estan igual que les que vien a terra, és molt difícil que en quedi alguna. I dels bancs ja no en parlem. Llavors aquí ens trobem en que això se repararà, i nosaltres voldríem saber, quan això se repari, de quina manera es vol reparar. Aquesta famosa comissió de seguiment de l'obra que es va dir que es faria, no es va fer.
Des de l'equip de govern reconeixien els errors en l'execució de l'obra, entenent que cal actuar ràpid, però explicant també que es tracta d'una petita part d'un projecte que ocupa uns 10.000 metres quadrats. Els regidors que defensaven l'obra eren Josep Bofill, regidor d'Urbanisme, i Robert Figueres, regidor de Governació.
Hi han hagut 18 peces de coronament del que és el mur, tirades a terra, diguéssim, quatre bancs del que serien els bancs de seure de la punta també sortits de lloc, i dues lloses del que serien les lloses de granet d'un metro i pico de canto, que és quadrades, que tenim a la zona de la punta. Per tant, estem parlant del voltant d'un 1-2% del que seria al voltant de l'obra. Està clar que hem d'aconseguir coses que no es trenquin, un 100% d'efectivitat en el disseny, diguéssim, i a l'execució dels projectes. Però bueno, qui està acostumat també a treballar projectes, del que es redacta, del que realment s'executa, si aconsegueix el 95% és un bon projecte, no? I s'ha dit diverses vegades que s'ha recepcionat l'obra encara no està tancada. De fet, hi havia tot un seguit d'un llistat, diguéssim, de coses a acabar. Responsabilitats, totes. La veritat que quan agafes un càrrec públic com agafem tots nosaltres, doncs agafes i assumeixes totes les responsabilitats, i en aquest cas, doncs assumint les responsabilitats, siguent allà en el moment del temporal, agafant la responsabilitat de prendre les decisions de solució per tot el que és la zona, i com a persona pública deia que tenim aquest tipus de responsabilitats, però també en tenim d'altres, com és assistir a reunions informatives, a juntes de portaveus, actes públics. Per tant, abans d'acusar de responsabilitats, també ens podem acusar, mirar una mica el melip i curar-nos una mica en salut amb el que diguem.
Que sí, que aquí, des de la regidoria de governació, es va fer la feina ben feta i es van prendre les decisions que es havien d'haver pres, ben fetes o mal fetes, i segurament se'n fan de mal fetes a vegades, que jo crec que en aquest cas no, però ostres, haver d'aguantar aquest discurset i haver d'aguantar els consells de si no es va prendre la situació, que es podia matar alguna persona, trobo que és una mica massa exagerat. Jo l'he començat explicant com s'ha fet, però també m'agrada fer un petit resum com ha fet vostè d'un quart d'hora, jo l'he fet en un minut, però per explicar una mica també la situació vista des del meu punt de vista.
La tensió va pujar a diversos graus en certs moments de la sessió, ben palès que quedava en aquest tall de veu que escoltàvem de l'alcalde en l'última rèplica del ple. Víctor Puga.
És evident que no estem satisfets de tot, del 100% del projecte. Sí, estem satisfets del projecte en termes generals. I això també ho hem comentat, i jo entenc que vostès no ho estiguin. Ara, d'aquí, a utilitzar demagogia constantment, doncs jo crec que hi va un salt important. I per tant, vostè està entossudit en desprestigiar l'activitat del govern, fins i tot l'activitat política dels polítics municipals en general, del polític, i jo crec que això és un tema greu per part seva. Quan vostè parla de responsabilitat i parla de que la responsabilitat només mirant cap al govern, doncs se n'oblida que vostè com a regidor d'oposició també té la seva responsabilitat i qui se li ha dit. Home, aquí no es tracta de si es treballa o no es treballa, aquí es tracta de que cadascú ha de tenir la dedicació que li correspon en virtut del càrrec que ostenta. I si vostè doncs, no té aquesta disponibilitat per un dia al mes venir, per exemple, a una informativa a les 8 del vespre, un dia al mes vostè no pot tenir, no té aquesta capacitat de gestionar la seva feina per tenir aquesta dedicació, doncs segurament s'ho havia d'haver pensat abans de presentar-se a unes eleccions. Això com a mínim. Per tant, no li estem dient que cada setmana el convocarem 3 dies a les 9 del matí. És obvi que no. Però mirem...
Abans de la celebració del ple ordinari hi havia hagut sessió extraordinària on el síndic de Greuges presentava el seu informe de 2017. Parlava dels expedients oberts i de les consultes generades durant aquest període que bàsicament es concentren en dues àrees. Carles Cervantes, síndic de Greuges Municipal de l'Escala.
Home, inevitablement les regidories que s'enduen la palma són serveis i urbanisme, és inevitable. És a dir, el que genera més situacions de queixa són doncs, tot el que fa referència a serveis, és a dir, carrers, fresses, brutícia, escombraries, etc. O bé temes urbanístics, no? Mobilitat, voreres... Tot això és el que genera més queixes i és el que recull aquest informe claríssimament, no? N'hi ha d'altres també, com no, eh? Però vull dir, bàsicament les regidories que s'enduen el premi Gordó són aquestes dues, com és normal.
En la seva intervenció, el síndic també va agrair la col·laboració rebuda des del consistori que li ha facilitat, deia, la seva tasca d'intermediació entre l'administració i el ciutadà.
Sí, sí, millorable, no només amb els regidors, vull dir, amb els treballadors, amb els tècnics, vull dir, no tinc cap tipus de problema, qualsevol dubte que tinc, qualsevol consulta que haig de fer, doncs se m'atén correctament, si demano documentació, etc. Ja sé que les coses no es fan d'avui per demà, però estic contentíssim amb la col·laboració que tinc de tota la gent de l'Ajuntament.
Més temes de dimarts. Amb l'objectiu de crear xarxa i incentivar la creació de nous paquets turístics, en dimarts al matí es va celebrar una sessió de treball conjunt entre empresaris del sector a l'Escala. Hi assistia una quinzena de persones. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
Fem una nova sessió de networking entre el sector turístic de l'Escala i el que volem amb aquest tipus de sessió d'esdeveniments és crear xarxa entre les diferents empreses del sector, no? Tenim empreses d'activitats, empreses d'allotjament, empreses culturals, i el que volem fer és que entre ells es creïn sinergies i que es creïn productes, doncs allotjament més activitat, més visita a un museu, per exemple, o diferents combinacions que puguin sorgir i les puguem vendre, no? Aquestes activitats es poden vendre a través del portal turístic de l'Escala, per exemple, és una eina que posem a la seva disposició i el que volem és doncs, crear producte atractiu pels visitants que ens venen a veure. No som només una destinació de sol i platja, evidentment, tenim moltes més coses i a través d'aquestes combinacions doncs, podem oferir realment tots els recursos que tenim. La metodologia d'aquesta sessió ha sigut de crear grups de treball de diferents... Per exemple, en un grup hi ha una empresa de cada tipus, diguéssim, i així poden crear doncs, aquestes fórmules que combinen diferents elements, l'allotjament, el restaurant, l'activitat, tot el que calgui per crear un paquet, que en diem, per poder-lo vendre. I així poder oferir, per exemple, tot un cap de setmana o tota una jornada d'experiència, aquestes famoses experiències que ara es venen, no? perquè siguin atractives de cara als possibles visitants que ens vinguin a l'Escala i així poder atraure més gent.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 7 de març, el Partit Popular no entén que l'equip de govern no hagi previst que Costes li demanaria l'enderroc de les terrasses del passeig de Riells. El regidor d'aquesta formació parlava de deixadesa en no fixar-se en una llei vigent des del 2013. Va ser un dels temes tractats a la Casa de la Vila d'aquest dilluns passat al vespre. N'escoltem diferents fragments. Joan Vall-Llosera.
A veure, a mi no farà creure l'Ajuntament que no coneixia la modificació de la llei de Costes del 2013, perquè precisament jo vaig estar en una reunió que hi havia el senyor Pàrabo de Roses, que es va fer per la Bós, per explicar la nova reforma de la llei de Costes, que gràcies a nosaltres, també s'ha de dir, que això, algú li sabrà greu, però és així. Gràcies al Partit Popular s'ha salvat Empúria Brava i Platja d'Aro, que han quedat excloses de la llei de Costes. El 2013 es va modificar la llei de Costes. I en modificar la llei de Costes es varen fer unes delimitacions en les quals no podia haver-hi cap equipament, per dir-ho així. Llavors, què passa? Que Riells, tota la franja aquesta de Riells, tenia un privilegi en base a la llei de Costes de l'any 88, i amb aquesta modificació del 2013 ha quedat fora de la llei. Una franja anellada que dubtava si era o no era, això ho han acabat de delimitar. Al acabar-ho de delimitar, molts que estan a punt de tocar, doncs ara estan tocant i estan en fals. Què passa amb tots aquests que han fet aquesta inversió i tal? Doncs que l'han perduda. Quan aquest edifici s'hagi de vendre, passarà a ser de titularitat pública el terreny. Quan aquest edifici s'hagi de decidir, tindrà una càrrega. Tindrà la càrrega que està incomplint la llei de costes i no es podrà modificar, si podrà fer res.
Déu-n'hi-do.
Sí, senyor, però això és la llei de costes, que encara que sigui més dura si nosaltres no haguéssim intervingut.
El portaveu del PP denuncia algunes actituds, entre les quals la dels partits ecologistes.
I cuidado que aquí estem medint amb una vara que no és el mateix. O sigui, tenim uns moviments ecologistes que d'alguna manera es fan seus alguns grups polítics, perquè potser no tenen gaire res més que vendre, i ara ens està encaixant precisament de que alguns intentem suavitzar les coses i els altres encara els volen massa estrictes. I llavors ens queixem de que, ai, pobrets, que ara hauran de desmuntar la terrassa. Escolti, és que és el mínim, és que hi ha gent que encara perd hasta la finca. El jutge, me sembla que ho té molt clar. La sentència és aquesta, per una llicència d'obres mal donada. S'ha aixecat aquest edifici amb una llicència mal donada, amb una finca que no reunia les característiques adequades, i s'ha de tirar a terra. I l'Ajuntament el que va fer aquí és anar presentant recursos i recursos i recursos.
Qui té la culpa,
recursos,
doncs?
Qui té la culpa de tot plegat? És l'Ajuntament que va donar la primera llicència d'obres i no tenia que haver donat.
Aquest dijous, en 8 de març, va ser el Dia Internacional de la Dona. A banda de la convocatòria de vaga, a l'Escala s'han programat diferents activitats, com va ser la tertúlia a la biblioteca dijous mateix, la presentació d'una sessió de cinema divendres al vespre a l'Alfolí, o la presentació de dos llibres, també a l'Alfolí, dissabte a la tarda. Escoltàvem en Víctor Puc, alcalde de l'Escala, en la mesura que ha estat el primer any que l'Ajuntament ha fet una programació oficial a l'entorn del Dia de la Dona.
Comencem el dijous a la biblioteca amb una activitat de conferència, de tertúlia, de col·loqui, de 6:30 a 8, aproximadament, una mena de cafè filosòfic. El divendres a l'Alfolí projectem la pel·lícula La Sal de la Tierra, comentada per Jordi Orno, la persona que responsabilitza el programa a Canal 10 de cinema, i per tant també generarà un debat, i és una pel·lícula doncs molt dura, en blanc i negre, una pel·lícula que retracta doncs una situació doncs de molta cruesa doncs en una època determinada per part de les dones. I finalment el dissabte presentem dos llibres, la Montserrat Jiménez Sureda, una catedràtica de l'Autònoma, que ens ve a presentar dos llibres seus de temàtica feminista. Per tant, jo crec que una bona programació que d'alguna manera s'afegeix doncs a aquesta jornada reivindicativa de la dona. És veritat que actualment doncs aquests rols i estereotips que propis d'una societat molt patriarcal doncs segurament van desapareixent, no es van difuminant, però encara doncs hi ha la necessitat de reivindicar-ho, i per tant l'Ajuntament de l'Escala també s'hi suma i ho fa amb aquesta programació.
El mateix dimecres parlàvem també de motociclisme. Parlàvem de la secció de motos del CER, que es reconverteix en secció de formació per a nous valors. Els germans Nani i Jordi Pérez passen a ser entrenadors i joves d'entre 5 i 12 anys seran els qui competiran. Escoltàvem les veus en aquesta notícia del mateix Nani Pérez, escoltàvem Mercè Rueda, presidenta del CER, i escoltàvem la veu de diversos dels joves pilots que han començat a entrenar amb aquesta secció.
Bueno, són nens joves que tenen ganes de córrer,
i jo i el meu germà ara mateix, amb els nens tan petits, estem una mica frenats, no volem arriscar gaire, però bueno, no descartem que qualsevol cursa d'aquestes digui que avui correré i faré la cursa. Bueno, hem fet curses de campionat de Mediterrani, curses de Copa d'Espanya, campionat de la Copa Rodi, de per aquí Catalunya, sobretot.
Bé, ho veig bé, perquè els que estaven corrent ja són pares i hi ha un perill i les dones potser no volen, però veure que la secció continua amb molta mainada i que és molt espectacular, doncs m'agrada molt. A part, amb l'associació de motos estem encantats perquè col·laboren sempre amb la Quini i amb tot, no ens deixem mai penjats i són gent que compleixen molt amb el cert. I bé, és el que volem, no? Perquè tenir gent gran a les seccions o joves ens soluciona uns anys, però veure que podran continuar perquè hi ha mainada, això ens omple, no? Perquè veiem que hi haurà una continuïtat, que això promet durant 20 o 30 anys més i, per tant, m'encanta. I el primer any que fem la presentació aquí al CERT, perquè cada any es competia, es feia, però mai havíem fet una presentació així oficial, no? Avui en pica-pica i tot, doncs hi ha molta gent, doncs estic molt contenta, de veritat que sí. No, a veure, els germans Pérez no plegaran mai, perquè si mai fa falta faran més competicions, i penso que quan tinguin la mainada més gran continuaran competint, perquè els hi porta dintre, ho porten a la sang, no? Però tenir això, que són els grans, que no són tan grans, i tenir la mainada, doncs és el que ens agrada. Per tant, orgullosa, presidenta del CERT, de veure com funciona aquesta secció i pensar que és una secció amb una projecció molt gran per molts anys.
Bueno, ja feia temps que estàvem amb això de les motos. Abans corríem amb motos grans, amb el meu cosí, en Jordi i en Nani, i bueno, em van proposar aquest any per córrer la Copa Catalana de l'AMPA i bueno, anem a provar aquest any, a veure com va i bé, aviam què passa.
El que bon és que em dic Alec Loza Cabrera i bueno, que estic competint aquí la categoria de canvio de 140 i que he fet que dues carreres i una la vaig fer però que se'm va acabar el motor i que l'altra que vaig quedar que primer a Andorra i bueno, m'ha anat que bastant bé i ara que està en la nova carrera, bueno, entreno i carrera en els 140 centímetres cúbics i bueno, que estic entrenant i a veure.
Hola, m'ha dit Pablo, tinc 5 anys, m'ha dit Pablo Córdoba Torres i estic veient les motos i si me caic tinc de portar el mono, les botes, el casc i els guants i també el...
En
els colzes. I jo vull fer carreres, saps? I res, doncs... Ara estic veient les motos perquè m'encanten molt. Perquè ja no, en Nani i en Jordi els vaig veure corregent.
Em dic Aaron Cuellar Cannavaggio i tinc 11 anys. I jo entreno a les motos per ser un gran motorista i competir amb els altres.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 8 de març, la secció local d'Esquerra Republicana a Catalunya a l'Escala envia cartes de suport a Oriol Junqueras. Els membres del grup han fet un enviament conjunt de cartes al vicepresident del govern català per expressar-li el seu suport. Enna Estrems, regidora d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de l'Escala.
Hem volgut fer un acte de suport conjunt enviant-li cartes al president del nostre partit, l'Oriol Junqueras. Hem volgut fer coincidint amb els 4 mesos del seu empresonament i també amb l'arrencada de la campanya Free Junqueras, que s'ha posat en marxa recentment, per fer-li arribar doncs, les nostres millors intencions, les nostres energies, i intentar fer que aquesta injustícia que està perpetrant l'estat espanyol amb aquest empresonament, no només el seu, sinó també el dels Jordis i el conseller Forn, sigui una mica més portable amb l'arribada d'aire fresc des de l'exterior. Volem animar també a tothom que escrigui cartes, que pensem que la vida entre murs i entre reixes ha de ser duríssima,